9 Sa Pobla.
Amb aquest apunt hem arribat a les 12 i 4 minuts amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, benvinguts. Són les 12 i 5 de migdia. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, començarem parlant amb la professora Maria Barceló, que és catedràtica emèrita d'Història Medieval de la Universitat de les Illes Balears, que fa poc ha concedit una entrevista en el Diari de Mallorca en el nostre company Pau Ferragut, i mos ha cridat molta atenció un comentari que ha fet concretament sobre Palma. La professora Barceló diu que Palma ha canviat més en 50 anys que en 500 anys, que mig mil·lenar d'anys. Alguns que ja estan més a prop de 60 que de 50 en donen fe. I volen parlar amb ella perquè ella sí que té les dades científiques per poder-ho dir. Després, fixeu-vos si s'hi canvien les coses, a la nostra radiografia mallorquina, parlarem ni menys ni manco que en Antonio Sant Andreu, que des cap de 53 anys de tenir una botiga a Serenal de Llumajor, davalla sa barrera. Per què? Idò, això mos dirà, mos contarà com ha evolucionat Serenal de Llumajor en aquests 50 anys, avui anem de 50 anys a 50 anys, en aquests 50 anys, en aquell turisme primerenc que arribava a lo que era un lloc pràcticament molt semblant. Nosaltres tenim fotografies el que seria avui en dia estrenc, perquè heu de saber que un temps a platja de Palma només hi havia arena. Parlarem també amb ella de fa un grapat d'anys. I després mos farem encara més enrere, pràcticament 700 anys, perquè aquesta setmana l'Escola d'Hoteleria de la Universitat serà la seu d'un congrés molt important, el Congrés Internacional als Espais de Ramon Llull. Hi haurà experts lulistes arribats d'Estats Units, tot arreu d'Europa i d'arreu de l'Estat, perquè se vol posar en el seu lloc, en el lloc que toca, en el Ramon Llull, possiblement la persona més important que ha nascut mai a les Illes Balears i que encara és una gran desconeguda, aquesta figura. S'ha de parlar de Llull en el seu context geogràfic històric. Heu de recordar que ell va conèixer el rei en Jaume II, quan Mallorca era un regne privatiu, perdoneu. I també volen saber tots aquests experts, una cinquantena, com ha influït el pensament lulià dins el marc intel·lectual i quin ha estat el seu legat durant tots aquests segles. Un caramull de coses. Avui feim marxa enrere. En lloc del dia Mallorca, podríem dir fa 50 anys Mallorca o fa segles Mallorca, no? Ara davant de veres. Yolanda Ruiz, la producció. Rafa Andrés, en el control tècnic. Això és el dia Mallorca. Sorrenda cantava fa 50 anys, precisament, el Rainbow Marrandesc, a Sorrenda. És que és pràcticament el que mos queda aquí a Mallorca davant l'evolució i la transformació dels nostres llocs. Si aquesta cançó té 50 anys, ho dèiem ara en el sumari, en Pau Ferragut, en el Diari de Mallorca, va entrevistar fa poc la catedràtica Maria Barceló, que deia que Palma ha canviat més en 50 anys que en els darrers 500 anys. Ella és catedràtica emèrita d'Història Medieval i un caramull d'historiadors que han estudiat aquí han passat per les seves classes. Maria, bon dia, com estàs? Benvinguda.
Per aquest interès que demostrau vers temes que jo qualifico de caràcter cultural.
Home, és que si no mirem enrere no poden veure el que hi ha endavant. De fet, és una frase que tu dius a les teves classes. Sí, aprendre història mos permet entendre el present per no repetir errors del futur, però ja sabem que som els únics animals, els humans som els únics animals que trepassem, treballar amb la mateixa pedra, i és que sembla que no aprenem res com a éssers, com a animals, som un poquet curtets, perquè sempre han repetit els mateixos errors com a animals, no ho trobes?
Sí, hauríem de mirar molt més cap enrere per entendre el present i per aventura poder també entendre el que pugui venir més endavant. Jo per això sempre, tothom qui em coneix i em coneix molta gent, saben la importància que donc a l'estudi del passat, a la història. En un sentit molt ampli, la història, perquè pot ser la història de, no sé, del dret, de la música, de l'art, de la política, del que sigui.
Efectivament, tu dius que el canvi que ha patit la capital, que jo m'imagino que també és extrapolable pel que estan veient a moltes altres localitats de Mallorca, però molt centrem en Palma, que és la més antiga, al cap de fi, de l'Ajuntament en Polèntia, aquí hauria un pot de... Però bé, Palma, que és la més gran, la més habitada, que ha estat a nivell urbanístic, però també humà. Jo me'n recordo quan era menut hi havia l'Eixample, la Soledat i Santa Catalina, i els hostalets, i Tura, i tot el més era camp. Però ha anat crescent com una gota d'oli.
Massa. Jo vaig començar la meva tesi doctoral l'any 78, i de llavors d'ençà, em sobre la ciutat medieval, evidentment, perquè jo soc medievalista, i de llavors d'ençà sempre he anat fent feina damunt la ciutat. I des d'aquest punt de vista doble humà, i físic. Físic m'ha interessat estudiar les cases, molt, casa medieval, les murades, els carrers, els edificis, però humà, la seva gent, la gent que habita o que ha habitat a la ciutat. Efectivament, des d'aquest temps medievals que jo he estudiat i que estudi cada dia, fins avui ha hagut un canvi brutal, brutal de la ciutat, i sobretot es fa fer manifest en aquests darrers anys. Quan dic 50 anys, tu no pot dir 30, pot dir 80, és igual, anem sí. damunt. Però la segona meitat del segle XX i cap aquí, efectivament, ha estat un canvi molt, molt radical. Un canvi important ja va venir molt de final del XIX, principi del XX, en l'abocament de les murades.
Cert.
Això ja va ser un canvi molt important, l'abocament de les murades, perquè va donar peu, diguem-ne, a que aquest eixample, aquest fora vila que envoltava la murada i la ciutat, s'anava edificant a costa de sol rústic, evidentment, perquè basta comprovar com molt de barris actuals tenen per nom Son.
Sí.
Son Gotleu, Son Dureta, Son Anglada, Son Oliva, Son qui sigui. És a dir, antigues possessions del voltant de Palma que s'han anat urbanitzant a mesura que la ciutat ha anat creixent. I ha anat creixent la ciutat per què? Perquè ha augmentat la seva població. La població, ja sigui de gent de la mateixa Mallorca, que en els anys 60, cercant un millor futur, se'n situava cap a ciutat, gent de les zones més deprimides de l'estat espanyol, també en aquesta segona meitat, cap als anys 60, 50, 70, del segle XX, i en els darrers temps, de tot el món. No sé què de dir. De tot el món. A veure que la ciutat ha estat sempre molt cosmopolita, molt.
Sí,
fa 500, 600, 700 anys ja ho era. Aquí a l'edat mitjana trobam col·lectius d'italians d'allà on sigui, de Castella, de Catalunya, de València, gent d'hort africana, etc. Trobam sempre gent comerciant o quedant a viure aquí. Sempre ha estat molt cosmopolita. Avui no n'hem de parlar d'aquest cosmopolitisme. Ara bé, aquella gent que fa 500 anys passava per Mallorca, o bé passava mercadejant, o concedint, amb el que sigui, no?
Sí.
I molt d'altres se varen establir aquí. Però aquesta gent que se va establir aquí va ser mallorquina. Ben aviat va ser ben mallorquina. La gent que avui ve cap aquí, n'hi ha molts que no ho volen ser.
Com si mos haguessin convertit Saps allò que diuen d'una ciutat dormitori, un poble dormitori? Com si posessin convertit en una comunitat dormitori. No sé, vens, fas feina i doncs, però no t'integres. No sé,
no t'integres.
Fa un pot de pena.
Jo, a mi em dol
ja no sabria,
molt...
Jo no sabria viure un lloc d'aquesta manera.
A mi em dol molt, molt la situació que me toca viure en aquests moments de la meva vida. Em dol molt. Perquè totes aquelles arrels, aquella cosa que suposava una identitat a ser mallorquí, que no vol dir que hi hagi un nascut aquí, eh? No ho vol dir, això. Pots haver nascut a l'altra banda, però pots ser mallorquí, si ho vols ser.
Exacte.
Aquesta entitat i identitat, ai, que hi porta interrogants darrere avui en dia. I em dol.
Sí, ahir parlaven de Xisca Valladares, que és monja tiktoker i missionera digital, que diu que hi ha gent que no va a missa, que és més cristiana que molt que hi van cada
exactament.
Dia.
Exactament.
És a dir, que una és el que vol per voluntat pròpia, és molt curiós.
Això mateix.
Això. De tota mateix, manera, també, l'altre dia fent una volta per Palma, per centre, per casc antic, hi ha edificis catalogats. Jo l'altre dia, clar, jo hi anava amb un grup de gent, jo no vaig voler dir res, de, no, mira que mono, que palau l'han deixat, l'han fet un hotel, que mono, que ho han deixat. No sé què vol que te digui.
També que no sé què de dir. No sé què de dir. És veritat que la ciutat, en els darrers 30 o 40 anys, ha fet un canvi d'imatge externa sí. molt positiu. Des del moment en què fa una quarantena d'anys, a Preventura ja en fa més, perquè el temps passa ràpid.
Sí.
Els dos barris que estaven més degradats en aquell temps, que era, òbviament que la trava es podia de Sant Pere,
sí, senyor.
La veritat hi va haver una injecció de duros, o d'interessos, o de lo que sigui, o d'especulació, no
sí.
sé.
Sí.
Que el van deixar al manco del carrer, des de fora, molt canviat, en positiu. En positiu, aquests dos barris. I llavors, el que dius, una casa i una altra, una casa i una altra, s'han fet molta de feina, s'ha invertit molt i s'ha deixat una imatge guapa. Que jo que vaig molt pescar el cantí perquè és el que m'interessa de Palma.
Exacte.
El que m'interessa de Palma, de vegades dic, ah, ja no sé si som a Nàpols o si som una ciutat italiana. És que som tan mediterranis, precioses ciutats. Però clar, llavors es penses, quin negoci hi ha darrere tot això? Quina especulació hi ha darrere tot això? Beneficien els mallorquins tot això?
Ja.
Les preguntes són moltes.
Cert. Però, en canvi, és que, Palma, jo no sé si nosaltres... És que nosaltres som la terra de... No sabem què tenim, perquè tenim runes romanes, edificis modernistes, l'altre dia vaig passar, a veure Can Fortó de Rei, la Seu, de Modaina, tu també dius en el diari, Bellva, la Llonja, l'Iglesia de Santa Eulàlia, Sant Francesc. Pot ser que és que nosaltres no m'ho notem de lo que tenim, igual
no,
que la mà.
No,
igual
no,
que la mà,
no,
que... No hi... la mà, va, nosaltres la tenim quan,
no,
quan volem.
No, no ha interessat no. en temes mos. Els meus alumnes saben que jo, en una assignatura, en una de les moltes que he impartides, que era sobre la ciutat medieval, un curs de màster, ho feien, això, començava fent un exercici, de mos posam en les avingudes cantonades de carrer de Sant Miquel, i hem d'arribar fins a la mà. Dret, 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 sense voltar cap. I començàvem a veure, aquí hi ha una làpida que recorda això, aquí hi ha un bastió, aquí hi ha un campanar, aquí... I que fem un recorregut que mos sortien, no sé, aventura una quarantena bona d'indrets d'interès històric o artístic o monumental, o un arxiu, o el que sigui. I tot això, només al llarg d'un carrer, diguem així, tot això,
sí.
no ha hagut qui hagi aconseguit que fos reconegut patrimoni de la humanitat, no?
És que més cert, tires tot dret, tot dret, tot dret, tot dret, continues dret, arribes a cort.
Només la part gòtica d'aquesta ciutat
sí.
és mereixedora de reconeixements internacionals.
Te'n vas cap a mà dreta, al carrer de Mora i tires per avall, ja ets a la sí. porta de la mà. És que tot dret... Que curiós, mira, no ho havia pensat mai, això, Maria.
No, a més, no ho saben, que els vam fer un exercici de... En el número 17 de tal carrer, però veure un capitell, no sé què cal. En el número... D'aquest carrer, el carrer de Sant Miquel, veureu tal... En el número no sé quin, però trobar una columna, no sé quina. Llavors veureu la plaça Major, que és una plaça moderna.
Sí, sí, sí.
Dir, les places medievals antigues no tenen forma geomètrica. Geomètrica, com
no.
té la plaça Major. Aquesta imita les castellanes de Salamanca, Valladolid o Canya.
Exacte. Totes les places majors d'Espanya són iguals.
Sí, aquestes modernes del D9, aquestes del D9.
Sí, perquè allà hi havia l'Inquisició, la casa
exacte.
Negra.
Exacte, i els Felip Neris.
Exacte.
Però llavors, hem de mirar no només el continent, el contingut. Jo pas per un gran arxiu municipal o qui sigui. Jo pas per un edifici on hi ha pintura interessant. Jo pas per tal banda que això... Palma és una ciutat preciosa. I mira que jo no som ciutadana, ni estar apuntada mai a ciutat, ben alerta, que som porrerenca.
Ah, sí, bueno, però esteu Pablo sí que t'estima molt, perquè sí, t'ha donat molt, molt, sí, molt de guardons. Sí, sí, va ser primera dona doctora de Porreres.
Sí. I reconeguda Porreres, i molt contenta, i agraïda, agraïdíssima en el meu poble, agraïdíssima en el meu poble. A part, també, dels guardons que tinc a nivell general de Mallorca. Però no som ciutadana. Però jo estim molt i valor molt la que fou ciutat de Mallorca.
De tota manera, darrerament hi ha un lot que té Mallorca Insòlita, en Gaspar Valero, el meu professor, va començar a fer-ho fa temps. Aquestes rutes històriques que primer no sé més se feien per turistes, contant llegendes, que si el drac de la coca, que si en Caragol i en Dragó, que si en Navet i sa mare, els canamundes canavals, que si la dama emparedada... Això se torna a fer, hi ha molta gent mallorquina. Trobes que hem revifat una micona s'interès per la història de la ciutat? Què trobes?
Sí, fantàstic. Sempre que intenten conèixer per aprendre i després valorar i apreciar, fantàstic. Ara, que hi ha gent que se'n visqui d'aquestes coses, no res que dir. Això sí, sigui qui sigui, però que citin en aquelles persones que han publicat i que anen cada setmana d'arxius a cercar i investigar temes de ciutat. Perquè hi ha gent que fa moltes visites i no nomena a ningú d'aquells dels quals ell vol.
Ja.
No dic qui ni qui no, és qui sigui, qui sigui. Però en moltes persones, jo penso que fa 54 anys juts, que vaig sempre a l'arxiu del Regne de Mallorca. Ara mateix vinc d'un arxiu ja, però de Porreres, en aquest cas. I dijous, si deu voler, és l'arxiu del Regne de Mallorca, cercant. I llavors, he publicat molt damunt la ciutat. Però llavors hi ha gent que explica molt, però no és capaç de dir d'on ha begut per aquestes explicacions.
Sí, per exemple, jo a televisió vaig fer un programa que me resultava molt difícil citar la bibliografia i vaig decidir no citar-la en general, perquè m'havia de parlar Miquel de Salzón Ribé, Pere del Camp del Camp Tarapanya, Josep Mascaró Passarrius, me duraven més els crèdits que els programes. No, és que és una fia, tanta cosa. Diego Zafortesa Mussole, és on anava Plini el Vell. Me n'anava cap endarrere, i vaig dir, jo no puc posar aquí la bibliografia, aquí tornaré a boia.
Però crec que va haver un reconeixement d'aquella persona que ha fet una feina, o que clar, fa una persona, persones que fan, o han fet una feina d'investigació, i que les seves publicacions llavors es baixen perquè qualcú pugui anar explicant, però se'ls ha de reconèixer.
Hi haurà relleu. Tu trobes que, perquè el medievalista, tu ets medievalista, trobes interès en els teus alumnes? Hi haurà relleu? Hi haurà una Maria Barceló d'aquí 40 anys?
No ho sé. Relleu n'hi ha. Ara, a tot arreu, el món de les humanitats, per mala sort, no té la valoració que pots que hauria de tenir, en general, no? En general. Però sí que hi ha. El medievalisme té molta, molta acceptació arreu d'Europa. Basta veure la quantitat de pel·lícules, de novel·la històrica que se publica en temes lligats amb el món medieval, moltíssimes. Congressos, concursos. Ara fa un poc d'altres parlàvem de Ramon Llull. Jo, si deu val, també hi participo en aquest congrés de Ramon Llull, que he d'explicar divendres. Si hi ha 50 persones d'arreu de diferents universitats que venguin per tractar el tema d'un personatge medieval, diu qualque cosa. Ai, disculpa. Vull dir, congressos, jornades, l'Associació de Medievalistes Hispànics a França. Té molta acceptació al medievalisme. Ara, que hi hagi molta gent que s'hi vulgui dedicar, o que pugui dedicar-se de manera professional, ja és una altra cosa.
Clar.
Pensa que les places són comptades, les places. Com de física, com de lo que sigui, Són comptades les places. Si gent molt bona, sí que té opcions a beques molt bones que fa 50 anys no existien. I ara sí que existeixen. Una beca Juan de la Cierva, una beca Ramón y Cajal, són molt bones, molt ben dotades, Molt ben dotades. Però també els medievalistes, o els d'història antiga, o d'altres especialitats, en concret els medievalistes tenim dos entrebancs, que és que han de saber un poc, el manco un poc de llatí, i paleografia, la tècnica per poder llegir textos antics. Si no tens aquests coneixements, difícilment et pots dedicar a medievalisme. Ni història moderna, ni d'antiga no en parlem, de llatí i tot això. I hi ha gent que s'estima més lo fàcil, més fàcil, que és en la contemporània. En tota la meva valoració de contemporània...
Ja, però hi ha molta més dada i no se necessita tanta investigació per aventura. Hi ha moltíssima bibliografia, moltíssima.
Massa.
I fins i tot hi ha revisionisme. Que ja...
Sí, també. En aquest moment, a Mallorca, els medievalistes de Mallorca estan a dins d'un grup d'investigació que conegut per nom de GRESMET, grup de recerca d'estudis medievals,
Grup Recerca Estudis...
GRESMET, pot cercar, GRESMET.
Grup de Recerca Estudis Medieval.
Que aquí som els d'història, art, literatura medieval, o filosofia medieval, o el que sigui medieval. I som un grup bastant actiu i bastantes coses feim, eh? Bastantes coses feim. I publicant, si ho mires per internet, trobaràs qualque cosa, no és tot. Per exemple, jo mateix, ahir va sortir el meu darrer article i no està ficat, vull dir que falten coses, encara falten coses. Però aquest grup sí que feim coses, feim seminaris i feim, i molta acceptació tenen, s'ha de dir la veritat. Si no parles d'història medieval, història, relleu, jo tenc ara tres persones a la meva àrea, que totes tres poden ser un bon relleu, són un bon relleu.
Tanta sort, idò. Perquè sap què passa amb l'intel·ligència artificial, que no té ni idea de res, perquè un físic me va dir que l'intel·ligència artificial no serà intel·ligent fins que en lloc de respondre les preguntes, les faci. I m'ho va dir un físic i va dir, bona el dia que faci les preguntes, perquè jo mateix em crec molt de coses sobre la nostra història de Palma, que no tenia punyetera idea, a mi m'agrada posar-la a prova, i te surt una, te diu una xorrada, te diu un dois, que ja te'n dius... No, i bé, què fas? Per riure una estona està bé, per riure una estona està bé.
No me fa riar, me fa florera. Jo som una dona formada per edat, la meva edat, en paper i llapis.
Exacte, no, com jo, sí.
En paper i llapis, i segueix en paper i llapis. Evidentment, faig just d'ordinador cada dia, hores, si vols. Però fins a un cert punt.
No, clar. Fins a un cert punt. El bolígraf i el paper no se pengen ni... I funcionen quan no hi ha electricitat. Tot l'altre continua...
No, benvingudes siguin les noves tècniques que ens faciliten les coses.
No, però tot en la seva mesura. Són eines, com un guinevet, que pot servir per menjar o per matar.
Entre poc i massa, la mesura passa.
Maria Barceló, me fa l'efecte que no serà la darrera vegada que parlem, perquè és molt interessant parlar amb tu, i de fet, ara d'aquí una estona parlarem amb en Jordi Gueán, de Centre d'Estudis Teològics.
Un bon company, un bon amic, que ens veurem en el Congrés de Ramon Llull.
Això és el que li diré. Idò, Maria, moltíssimes gràcies, perquè, com deia en Xisco Antic, si no existissis, t'haurien d'inventar. Gràcies, Maria.
Adéu, a vosaltres. Adéu.
Salut, la professora Maria Barceló, sempre és un plaer parlar amb ella, sempre se mos fa curt el temps. Ara d'aquí un minut, en Joan Ferrés arriba en la seva radiografia mallorquina, on també farem 50 anys enrere, no vol m'agau.
IB3 Ràdio és cultura. Este año, con el Black Friday de Conecta Balear, la conexión cambia de color. Fibra, móvil o WiMAX, lo que tú quieras a mitad de precio durante 6 meses. Porque cuando una conexión es buena, se nota. Es ligera, fluida y sí, muy lila. Como Conecta Balear. Llama gratis al 1699 o entra en conectabalear.com. Conéctate ya al Black Friday de Conecta Balear. El 22 de novembre arriba la gran festa de la ciència Naukas Palma. Activitats de matí i hora baixa al Palau de Congressos de Palma. Xerrades, experiments, música i circ. Entrada gratuïta fins a completar aforament. Organitzen la Universitat de les Illes Balears i Naukas amb la col·laboració del Govern de les Illes Balears, l'Ajuntament de Palma, Redeia i Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia.
Dissabte. dissabte, a partir de les 7 de l'hora baixa, torna el futbol de primera divisió amb l'equip d'Esports 3 en joc.
Benvinguts, Esports 3 en joc, benvinguts.
Amb la secció d'entreteniment, diversió i, com sempre, el bon ambient.
Cercam un estilista que li faci a Marta Sant Pasanar els seus cabells. L'aureola de Rosalía al cap.
M'agrada la teva proposta, dic que sí.
I a les 9, des de l'estadi de la Ceràmica, la transmissió del Villarreal Club de Futbol Real Mallorca amb els millors comentaristes. I en acabar, el postpartit amb l'anàlisi tècnica i l'opinió. Tot Esports 3 en joc a IB3 Ràdio.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Radiografia mallorquina, amb Joan Farrés.
Bueno, avui la nostra radiografia mallorquina mos fixem en els comerços d'un temps d'aquella Mallorca que pràcticament donava la benvinguda al turisme, Joan.
Així és, Jaume, perquè avui volem parlar d'una botiga que tanca les portes després de 53 anys d'història a primera línia de l'Arenal de Palma. És la botiga Isabel de n'Antoni Sant Andreu i avui ens fa molta il·lusió perquè tenim en Antoni aquí amb nosaltres. Antoni, què tal? Benvinguda.
Gràcies, bon dia. Pues mira, tot molt bé.
Setmana intensa, hem de dir, perquè va molt bé, heu xerrat molt, heu contat molt història d'aquesta botiga perquè
sí,
heu fet festa,
sí,
no?
Sí, té molta història, hem fet molta una bunyolada, el meu fill és l'any que està fent la festa que m'han feta, i bueno, i jo respecte molt els meus fills i el que els valen, sempre ha estat així.
Mem, Antoni, conta-ho-mos, ja teníeu ganes d'aturar un poc, de tancar, no sé si... contenta, però també trista per el fet de tancar.
Bueno, d'una part estic contenta i de l'altra estic bastant trista. A més, he tingut un personal molt, molt bo, molt honrat, molt amable, i m'ha estat molt greu despedir-les d'aquestes nines. Sí, sí, sí. N'hi ha que fa 30 anys i 29 anys. I sí, s'han guanyat una estimació, molta estimació.
I tanques perquè no tens relleu, tanques perquè vols tancar i no vols que la teva família s'hi dediqui, perquè és molt sacrificat estar darrere un aparador.
Sí, molt...
Són moltes hores dret. Per què tanques, en concret?
Sí, perquè motiu de que el meu fill tot tenen la seva carrera, la seva feina, i no se volen dedicar a això. I se volen dedicar a la que han estudiat, i molt bé.
Tu t'hagués agradat, però, que s'hi haguessin dedicat? No ho trobes molt sacrificat?
Sí, a veure, molt sacrificat. El que jo ara darrerament tenia molta confiança en el meu personal i jo estava a la mar de bé.
Ah, és una altra cosa.
D'on ve aquest nom d'Isabel?
Bueno, jo tenia una nina que és de nom Isabel. I vaig tenir la mala sort que va morir i després vaig continuar amb el seu nom, en memòria de la meva nina.
I d'aquell inici de quan arranca Isabel ara, com era l'Arenal quan vareu crear la botiga?
Bueno, era molt bo l'Arenal. Hi havia hotels molt bons, venia gent molt bona, venien gent de... que potser estaven 4 setmanes a l'hotel que eren de 4 estrelles i hi havia molta de diferència en l'hotel de 4 estrelles, perquè ara hi ha hotel de 4 i 5 estrelles i no té res a veure, res en absolut.
Per què no té res a veure? Per què ha canviat?
Perquè fan ofertes i comencen a haver-hi molt de grups d'estudiants i malament les ofertes potser estiguin en un bon preu, però... paguen i venen, i també venen molt de... també venen molt de cap de setmana, i aquests venen de... són de borratxera, ara ja fa, potser, 5 o 6 anys que s'ha despertat molt. La gent que ve de qualitat, quan venen una vegada, diuen aquí no tornarem perquè no s'hi pot viure.
I dius que antigament venien 4 setmanes?
Sí, venia molta gent de 4, 3 i 4 setmanes.
Quina diferència!
Sí, venien molts. I venien en el mar i tornaven en el setembre. Hi havia molta gent repetida i també hi havia gent que venia, gent d'un poc major, que tenia la seva residència per la part de Sometín i les Meravelles, moltíssim de alemans principalment, i ara tots aquests ja van venut perquè també els hereus ja no ho valen.
Curiós, és a dir, d'aquells que venien inicialment ja també ja els següents ja no ho volen aquí.
hotelers que van comprat i fan els negocis hotelers.
I els hotels eren, m'imagino, com més petits i més familiars, no?
Bueno, n'hi ha un parell que eren ja bastant grossets. Ja, i n'hi ha que ja els han reformat i que els han... totalment, els han reformat totalment, tenia. Sí. I han ampliat, han fet anexos i han ampliat bastant.
I, Antoni, què oferíeu a la vostra botiga? Com han canviat també els materials? Què oferíeu els primers anys, ara?
En souvenir i roba d'infant. I després, fa 10 o 15 anys, no sé, se va prendre foc. I després d'aquest incendi m'he dedicat a la moda. I vaig posar moda, i moda d'alta costura, que en aquella entena hasta venien russos a comprar. I era un poc difícil vendre els russos, perquè no sabien gent d'anglès i jo ja podia mostrar, però tanmateix no mos enteníem.
Però així mateix fèieu la venda o no?
Sí, fèiem la venda, sí, compraven bastant.
Quin idioma has hagut de controlar? Entenc que anglès, no?
Anglès i alemany. L'alemany és el que domina. Sí, la meva tenda és l'alemany que domina. Sí. És una pena, perquè alemans en venien molts i bons i ara ja no. Sobretot quan començàvem en el juliol i agost és un desastre.
Heu dit un parell de vegades això de quan venien de bons, d'alemanys bons. Què vol dir exactament de bons? Per què eren bons?
Perquè se les veia i compraven prendes bones i anaven al restaurant, perquè n'hi havia molt poc, però anaven als restaurants i els vespres sortien de mans i consumien. Consumien tant la roba bona, ja tenia roba, i no requetejaven, com ara.
Vos requetejaven, ara?
Ara, sí. Antes no.
Jo una pregunta. Heu arribat a tocar aquesta època en què no se tancava l'hivern? Que hi havia tanta banda, perquè jo recordo que hi havia molta gent que deia no, ara de novembre en el març tanc. Heu tancat molt d'anys.
No heu tancat mai.
No heu tancat mai?
No, jo si ven feia per gastos.
És a dir...
Vos... venia... si ven...
Veïnat de Playa de Palma i de Serenal venien a comprar.
Veïnat estranger, venia molta de gent. Venien... octubre fins a desembre, se n'anava a fer les festes a casa seva, després tornaven.
Ja hi empatàveu pels gastos, i així no havíeu de tancar.
No.
Perquè sabreu que devies quedar tota sola allà, perquè molt devien tancar.
No, jo tinc personal tot.
No, vull dir, en el carrer i en el voltant molt devien tancar. No,
havia anat a dir una fàbrica de pell.
Ah, mira.
I després vaig tenir un veïnat que també van parar una tenda molt gran de pell en aquell temps. Fortuna. Venia molt la pell.
Què hi havia en aquell temps? Perquè heu parlat d'una fàbrica. Nosaltres ara quan pensàvem en Serenal pensàvem en souvenirs i poca cosa més. Què hi havia en aquells inicis de Serenal?
Hi havia, aquí on era el Megapark, hi havia un hotel Los Angeles. Que és una pena perquè allà a primera línia està molt bé fer un hotel de 5 estrelles. No, i ho va vendre. Que ara hi ha el Megapark. El Don Quijote, que era la fàbrica, també ho va vendre en aquest.
Mireu el que tenc aquí. Vull que ho vegis, Antònia. Això és de l'any 48. És una foto de l'any 48.
No he conegut.
Clar, no, però...
52 anys que ja no he conegut.
Sí, però és que era estranc.
Sí.
Era com estranc, i ara mos pensem que tots són... que sempre ha hagut els hotels. Allà, clar, que no vas conegut tu en això, però que només hi havia quatre casetes a Serenal de...
Ja dins Serenal de quasi ell, un major.
Exacte. I tu has vist créixer de cap endarrere, no? Perquè antigament, de darrere...
Sí.
I tu has vist créixer de cap endarrere, perquè, per exemple, l'autopista no era, ja me'n record.
No, era l'autopista.
I tot allà era camp. I darrere, on ara hi ha urbanitzacions, allà darrere jo he jugat i no hi havia res.
Aquí on ara hi ha tres hotels, ja hi havia 5 o 6 cavalls de muntura.
Exacte.
Que muntaven a cavall. Sí.
I la mà ha canviat o no? La platja? Aquella aigua?
No.
Perquè sempre diuen en aquestes zones quan hi ha molt de turista, però aquell aigua...
Bueno, però no, els turismes no tenen res a veure la naturalesa de l'aigua.
Perquè diuen que a l'època Covid, per exemple, diuen que allà la mà va estar més guapa que mai, perquè no hi havia tant de turisme i tanta gent. No, és el manco s'ha...
No, hi ha molt de barcos i això, però... Vaja, jo ara avui de matí que he anat a caminar, la mà estava ben clara.
Què fareu ara? Aprofitareu per caminar més, encara? Ara que vol jubilar-ho?
Bueno, això ara ho estic planificant. No sé què faré.
Sí, s'ha de planificar la jubilació. Bona senyal. Sí, senyal que tenim moltes coses per fer.
Sí. Fins ara continuï igual i després ja haurem a partir de passar festes.
Qualcú t'ha dit, Antònia, no tanquis. Qualcú t'ha dit, no tanquis.
Ningú m'ha dit, no, tothom. No. Què fas de bé? Quasi jo hi he estat una esclava tota la vida, sentint la llistada. Això és el que m'ha agradat.
Això és que fas enveja, perquè
t'ajudis. Perquè jo de 8 anys jo volia posar un negoci, i va dir a mon pare, jo vull posar una tenda, i fa 70 anys que venien, i 60 anys, com ells venien turistes els dimecres i divendres.
Els dimecres i divendres?
Per allà. Jo som de Manacor i venim per Porto Cristo i les coves, i també venien dimecres i divendres per allà. I jo me feia ganes ja posar un negoci.
Me queda l'atenció que el que deies, ara jo ho pensava, tipus de negocis com aquests, des de fora ens pot semblar que han estat esclaus, que han fet feines, i que és molt esclau. Heu passat a gust?
Jo sí, jo he fet el que m'agradava i he disfrutat, sí. Sí, he de tornar a néixer, faria el mateix.
I ara aquest local, què serà?
No ho sé, és propietari, no me vol informar.
No?
No.
Però entenc que
tenim... És un complejo que va comprar tot ell, que va heredat, i no sé què farà.
No, vos hagués agradat que aquest seguit, el manco, sa botiga, que s'hagués...
Sí, jo m'hagués agradat que el mateix posés en un local guapo, perquè és com un complejo, allà. I sí que m'hagués agradat que posés en algo guapo. Mm. Que farem, no ho sé. M'ho van dir, algo guapo, però no ho sabem. Mm-hmm. No ho sé.
El manco, sa festa de comiat, va anar bé?
Ja. Molt bé. El meu fill m'ha donat una sorpresa, perquè jo van venir nines, que jo els vaig ensenyar, que tenien 14 anys, i va un que son pare va haver de firmar perquè feia veïna. però han tornat a desvenir i se'ls va convidar a venir. Sí, jo no esperava tanta de festa. A mi i els meus m'han felicitat i tot, i això és el meu fill.
I, Antoni, com expert en aquest món, el client sempre té la raó o no sempre?
Bueno, no sempre, però molta diplomàcia se dependenta, que és la meva nora, que és una encant de nina, els sap explicar molt bé tot. Sí, perquè de vegades venen i se pensen que ja no te diuen res. Si val 15, te'n don 10. I ell et explica que no és així. Des d'ara que hem fet rebaixes, també. La gent se pensa que hem de tirar gènere, doncs pues no.
Jo el que me faria molta ràbia és això que de vegades heu de fer, que heu de riure i tal, que veu un, mira, i s'assatja, i torna a mirar, i després, bé, ja tornaré un altre dia. Ai, Déu meu, això no podria, això. Pues és el dia a dia.
Existia.
És el dia a dia, això.
És el dia a dia. Has de tancar i t'entra un client, ho puc provar això, i te sap greu dir-li que no. I després t'hi dic, bé, demà vendré. Això existeix, ha existit.
Uf, quina ràbia. Això has de servir, eh?
Molta paciència.
Paciència. Veus, quan t'he dit que has de servir? No serveix tothom per això.
Després del Covid jo he tingut el personal i el m'ha salvat.
Què s'ha de tenir per fer feina en aquest món? Entenc que empatia, s'ha de tenir també paciència, s'ha de tenir...
Molta paciència i una psicologia molt per cada client. Venen clientes i més o menys jo és que m'agradaria això. Tenim clientes que han repetit i ja saben més o menys els seus gusts. Amb això, sí.
I els espanyols són més bons clients que els alemans són més educats, hi ha un pot de tot.
De tot, no, ara s'han desbordat bastant els alemans. I espanyols hi ha de tot. Espanyols hi ha de tot.
Mm-hmm. De vegades hi ha gent que entra i se pensa que és l'amo. Espanyols i alemans, no?
Sí, no, també ve bastant d'incerso i te diuen, menys mal de nosaltres que venim, perquè si no, no hi ha ningú. Date, no te compren res.
Clar.
Ho pensem.
Ja ho val.
Mare de Déu. És així, Antònia, està molt contents que heu pogut venir aquí perquè sabem que ha estat això una setmana intensa, entre festes i també altres mitjans també vos han demanat també per entrevistar.
Sí, jo no m'ho esperava tot això, però els meus fills m'han volgut així. I per ells, tens 6 fills i tots han estudiat la seva carrera, el que han volgut, i fan el que han volgut, i jo, aguantar.
I estan contents de que pugueu tancar d'aquesta manera i que hagueu passat tant de gustant d'anys, perquè en Jaume, quan l'has escoltat, ella està feliç fent feina d'aquesta botiga.
Sí, els meus bajos i més alt, però vaja. Sí.
I no hem d'oblidar que el nostre principal motor econòmic, del qual estem parlant ara, està construït damunt pedres fonamentals com n'Antònia Sant Andreu Petit, botiguers, l'oferta complementària que tant ha patit durant les davallades i el Covid, i gràcies a l'Antònia Sant Andreu, afortunadament, i tota la gent com ella, el nostre teixit econòmic funciona, perquè no només és la platja i l'hotel, hi ha d'haver-hi Antònies Sant Andreus per donar aquesta oferta tan imprescindible.
He volat molt per anar a comprar, que he anat a fires per Alemanya.
Veus, això no se diu.
Que anaves a Madrid, la millor que cada 15 dies va un avió i amb la família i el negoci.
I ha superat un incendi, una botiga com aquesta.
Ai, imagina.
Sí, ho he de tirar tot.
Mare de
Déu. Per cert, hi havia molta de roba, que el divendres m'havia induït un pedido bastant gros. No se va cremar, però se van enfondre les perxes, que eren de plàstic, i tot va caure. I els bomberos van anar a pagar i aigua. Sí. Però, en fi, vaig dur sort que és segura, m'ho va pagar tot. I primer l'has tancat i reformat. I després aquí ja mai va ser quan vaig canviar la roba.
De sort, és un exemple, no?, de com sí. ha tirat endavant en Antònia en aquests sí. altres casos. I, Antònia, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Antònia, i enhorabona per aquesta jubilació, perquè te la mereixes. Gràcies, Antònia. D'aquí un minut xerrarem del congrés que aquesta setmana protagonitzarà ni més ni menys que Ramon Llull, ni bo me mogueu.
Tres ràdios, diversitat. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
El Consell de Mallorca inverteix més de 30 milions d'euros per arribar a totes les comarques i millorar i fer més segures les vies de la part forana, perquè cada trajecte sigui més segur.
Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat. Amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això, ens hem de vacunar contra la grip. Perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't. Vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a posar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio. Tèntol. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Podem presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món
i la tercera millor portera.
Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Pues jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Tòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Ara en conscienciar la gent que era important ser qualque cosa, per jo això és super satisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Dissabte, a partir de les 7 de vora baixa, torna el futbol de primera divisió amb l'equip d'Esports 3 en joc.
Benvinguts a Esports 3 en joc, benvinguts.
Amb la secció d'entreteniment, diversió i, com sempre, el bon ambient.
Cercam un estilista que li faci a Marta Sant Pasana els seus cabells. L'aureola de Rosalía al cap.
M'agrada la teva proposta, dic que sí.
Perfecte.
I a les 9, des de l'estadi de la Ceràmica, la transmissió del Villarreal Club de Futbol Reial Mallorca amb els millors comentaristes. I en acabar el postpartit amb l'anàlisi tècnica i l'opinió. Tot Esports 3 en joc a IB3 Ràdio.
Bueno, ja sabeu que el dia a Mallorca arribem sovint la visita de diferents centres escolars i m'apareix que avui, Joan, tenim ni més ni manco que un veïnat nostres a Sant Josep Obrer. No és així?
Així és, Jaume, perquè han de dir que aquí mos agrada molt, perquè en aquesta ràdio, i moltes vegades el de saludam, venen moltes escoles d'arreu de Mallorca fent molts visites, però clar, avui hem dit, ja que venen a la ràdio, que entrin de plaça ràdio, que entrin a un estudi, i tenim alumnes de Sant Josep, que clar, heu fet una visita aquí guiada en aquesta ràdio, però ja avui sabrem que vos han contat i que ho après. Tenc aquí a n'Andrea.
Sí, així és.
Bé, Andrea, quin curs fas tu?
Jo faig segon d'ESO.
Conta'm, mamem, què recordes del que t'han explicat, que t'ha criat l'atenció?
Bueno, pues m'ha criat l'atenció que si va tres, per lo que m'ho han contat, ja fa 20 anys que va començar i que a poc s'han fet així de grans, perquè jo crec que ara aquí a Illes Balears quasi tothom sap de si va tres a la ràdio que xerra de Illes Balears. I pues, res, m'ho han contat un poc les seves instal·lacions, que tenen tres, o sigui, durant el dia fan tres informatius importants per el matí, per el migdia i per sobre baixa. M'ho han mostrat també un poc com s'organitzen i que tenen tot resguardat per si qualque dia han de cercar alguna cosa, poder trobar-ho ràpid. I pues, m'ho han també mostrat un poc com són pues, els estudis que hi ha, no? Pues que estan insonoritzats perquè a l'hora que nosaltres escoltem des de casa s'escolti bé. M'han explicat que els vidres han d'estar col·locats d'una manera perquè el so no reboti i s'escolti bé, les parets han d'estar d'una manera i les portes dels estudis, si ens fixam, estan tancades d'una manera que tampoc se pot sentir a l'extern.
Impressionant, Jaume, perquè crec que en Andrea ha dit coses que ni tu i jo sabíem. El detall dels vidres, de la porta... No o sigui que, gràcies, Andrea, perquè m'ho has donat una informació molt útil gràcies, també per nosaltres. Les persones que ho han fet seguir ja tenen aquí una substituta per si mai estan malalts, en Pep o en Nacho, perquè en Andrea, fins i tot, no ho veu, era per ràdio, però en ses mans senyalava com si fos una estressa de vol, explicant
perfecte,
una mica
perfecte,
tot els detalls. Andrea, enhorabona. Gràcies per cosa pres. Mem, en Rafael, tenia un Rafael per aquí, però ara era davant i s'ha anat més enrere, en Rafael. Mem, tu, Rafael, què t'ha cridat l'atenció d'aquí, d'aquesta visita d'avui? En què t'has fixat?
Pues la veritat és que m'he fixat que m'ho han ensenyat on hi havia una sala, on hi havia molt de CDs que teníeu guardats. I m'han explicat que a cada un dels CDs hi ha tots els programes que fèieu de fa 10 anys, 5 anys, i que ho teniu tot amagatzemat i tot això. I que també vos envien CDs amb les músiques per digitalització en sus CDs també, que els aguardau. Això també m'ha interessat molt, això.
Perfecte, si qualcú vol, tu estem un projecte musical que mos enviï el CD i el guardarem aquí. Qualcú més li ha creat atenció a qualque cosa, qualcú que vulgui comentar alguna cosa, qui d'aquí que sé que se m'ha, qui d'aquí escolti Beta Ràdio, mem? Qui d'aquí a partir d'ara escoltarà Beta Ràdio? Tothom, sí? No, n'hi ha que igualment no. Bé, ara els hi farem més estona de visita, menys si els de començarem. Jaume, ja vos, i la visita de Sant Josep. Qualcú se veu aquí d'aquí uns anys presentant un programa, presentant un informatiu?
Jo sí.
Sí? On te veus exactament?
A mi, ja sempre m'ha criat l'atenció la cosa de xerrar en el públic i donar la meva opinió. Però em vaig pensar també el món de la política, però... M'agrada molt el que és xerrar, donar la meva opinió i poder opinar amb més gent de diferents coses. I justament tinc també una cosina que està estudiant periodisme i m'ha interessat molt perquè ha vengut qualque pic i m'ha interessat molt, jo l'he escoltat i m'ha pregut interessant.
Quedeu-vos amb aquesta cara, en Andrea, de Sant Josep, d'aquí uns anys la veurem aquí a Beta Ràdio, on sigui. Andrea, moltíssimes gràcies, i tots gràcies per aquesta visita, molt ben prest. Gràcies, Àvidor, Jaume, ja ho veus.
Gràcies, Sant Josep, un aplaudiment per tots vosaltres. Vinga, això és el nostre futur. Nosaltres ara parlem del passat, d'en Ramon Llull. A Estan posant Computer World de Kraftwerk perquè per uns Alan Turing, que són pares informàtica, però per altres és Ramon Llull pel seu Ars Combinatòria. Això ja ho diran els informàtics. Ho deim perquè de dijous a dissabte l'Escola d'Hoteleria de la Universitat acull el Congrés Internacional a l'Espai de Ramon Llull. Context, pensament i projecció reunirà un queremull d'experts internacionals en la figura de Ramon Llull en la idea d'impulsar a nivell mundial l'obra del doctor il·luminat. Parlar amb en Jordi Gaià, professor del Centre d'Estudis Teològics de Mallorca i de l'Escola Lul·lística Mallorquina. Hola, Jordi, bon dia, benvingut, com estàs?
Bon dia, bon dia.
Acabant de xerrar amb Maria Barceló, que parlava amb ella de la Palma Medieval, diu que també hi serà aquest cap de setmana, 54 ponents d'Europa i Amèrica. Quant de temps fa que organitzeu això? Perquè això no se fa d'un dia per l'altre, mare de Déu.
Bé, jo mateix no he estat directament organitzat amb això, però perquè el professor Rafael Ramis i el professor Antoni Bordoi són els que han duit, diríem, la càrrega d'organitzar aquest congrés.
I també m'aquella atenció, perquè tu faràs la conferència inaugural titulada Ramon Llull, un negoci excessiu. Per què aquest títol? M'aquella atenció.
Ai, ara no me facis revelar el secret.
Ah, hem d'anar. I d'acord, bé, i de passant per damunt. Això és fer spoiler. Això és fer spoiler avui en dia. Escolta, és que Llull en si, ja com a home, ja era un personatge, perquè ja comença a escriure de major. S'il·lumina, sí. Veu lletres de sa mata escrita. És un personatge en si que dona com a ell mateix, independentment de si se va veure, com ell mateix com a amo, ja dona per una sèrie d'aquestes que fan avui en dia, perquè és un personatge increïble. Maldament un no l'hagi llegit, ja dius, uau, quin personatge, interessantíssim, ell mateix. No trobes, Jordi?
Sí, no, estic totalment d'acord amb tu, no? Perquè es va, com a persona que fa escriu llibres i tal, però ja diria, com a persona, crec que és una de les figures que podem dir més mediterrània, saps? Perquè en aquell moment el Mediterrani no era amb aquesta línia que separa avui en dia nord i sud, sinó que era amb un contacte molt més intens, amb un, com aquell que diu, tant era anar cap amunt com cap avall, no? I aleshores Llull és un dels qui emplea més aquest espai comú, no? Perquè així se'n va cap a París, però se'n va cap a Túnez, se'n va cap a Xipre, és a dir, recorre el Mediterrani. Bueno, tampoc no vull dir com un crevé que fa cada setmana, no?
però és cert, sí.
Però és això, és aquesta idea d'un espai comú que, a pesar de totes les diferències i dificultats d'idioma, de religió, etc., és un espai on conviure, saps? I això ja crec que és l'idea que el fa anar per damunt i davall i escriure, i suposo jo que amb alguns ajudants, perquè també això...
Això diuen, això he sentit a dir. Escolta, és que ve gent de Texas, de Chicago, de Berlín, de Louisville, d'Estrasburg, de Maryland, a part de tots els experts. Tu creus que Llull és més estudiat fora d'Espanya que dins d'Espanya? Malauradament.
Bé, ja no m'atreviria a veure... diríem oblidava no, perquè a Espanya hi ha molta gent que s'hi dedica, no? Vull dir, sigui per una vessant o per l'altra. I això és el que l'ha fet internacional. L'ha fet internacional, sobretot aquests, diríem, 30 anys de res, si vols, no? Un poc més, però. Perquè a Llull se li pot acostar de moltes, maneres. Tu has citat en el començament lo de la informàtica i lo de la computació, però després, home, no oblidem sobretot en aquestes illes i en València, Principat, etc., es pare de la llengua. No?
Sí, primer autor tot en llengua catalana. Les... Sí, 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 sí.
I això dona, dona per estudiar molt i per anar d'això. I altres coses, de la lògica, com has dit, de la combinatòria, però també després amb aspectes de que és un personatge que, el que deia abans, ha visitat París un parell de vegades, ha visitat Roma, ha visitat Xipre, i no hi anava per fer fotos, hi anava perquè havia de discutir amb els mestres de París, havia d'empipar un poc el papa a veure si feia més feina, a un rei perquè...
Sí, 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 sí.
Coses aquestes. I clar, i tot això du darrere que un digui, bé, va anar a París i en... qui havia de professor en aquell temps, qui era el pensament que dominava, i veure com ell, encara que no se fiqui en aquestes discussions de tu a tu, en sols nans, però a les seves obres sempre reflecteix aquest ambient, no? I aleshores, clar, això fa que hi pugui haver francesos i després hi pugui haver americans, i lo que és, perquè americà... Perquè això és una altra cosa. La cosa de que Llull va ocupar el seu espai, però després ha tingut ressonància, saps? A tots els espais. I si nosaltres entrem a dins el Renaixement, Llull surt a cada passa.
Clar.
Saps? I clar, i un que vol estudiar Llull pot estudiar el Renaixement, quina influència va tenir, quines obres se publicaren, etc. Vull dir, dona feina, dona feina.
Sí, per això el Congrés tindrà d'altres eixos. Ramon Llull, en el seu context geogràfic històric, recordeu que Ramon Llull va ser coetani del rei en Jaume II, quan Mallorca era un regne privatiu. Després parlaran del pensament lul·lià dins el marc intel·lectual i cultural medieval, i després de la projecció, com deia, i el secret de l'ul·lisme durant els segles. Això serà de dijous a dissabte a l'Escola d'Hoteleria de la Universitat Congrés Internacional als Espais de Ramon Llull, context, pensament i projecció. Jordi Gaià, mos queda mig minut de programa. Moltíssimes gràcies des del Centre d'Estudis Teològics i de l'Escola Lul·lística de Mallorca per una vegada més amem, si l'any que ve se repeteix o mínimament cada dos anys, aquesta trobada sense precedents, 54 ponents d'arreu del món. Gràcies, sí. Jordi, t'han de dir adéu, que venen els informatius. Moltíssimes gràcies. Salut, nosaltres tornem demà a les 9 amb el dia i a les 12 amb el dia Mallorca.